El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Dos quarts de 10 del matí, temps de fer el primer debat de política municipal de l'any després del primer ple del 2023 que es va celebrar ahir a la sala de plens de l'Ajuntament. Compartim aquest espai per l'opinió avui amb Eloi Cortés, regidor del PSC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Elia Soriano Costa, portaveu de Junta d'Esquerra. Molt bon dia, gràcies per ser aquí avui.
Bon dia.
Ana Lara, regidora de Crida. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans. Molt bon dia, gràcies per ser aquí avui amb
bon
nosaltres.
Dia.
Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell. Molt bon dia.
Bon dia, que ja et gravo.
Ja ho veig, ja té el mòbil a la mà, el senyor Matas. Bon dia, senyor Matas.
Bon dia.
Dimecres.
Doncs diferents qüestions per posar avui damunt la taula. Començarem parlant d'aquest pas endavant en la creació d'un eix verd i cívic que uneix el castell de Can Feu i el centre de la ciutat. En concret, s'aprovaven ahir les al·legacions presentades i acceptades al projecte i votaven a favor els grups municipals, exceptuant la Crida per Sabadell, que s'hi abstenia. Senyor Cortés, el seu torn per explicar el projecte.
Doncs és un d'aquells projectes que a vegades jo entenc que costa de, potser d'entendre la dimensió del que estem fent i sobretot que moltes del que s'hi diu no passa immediatament, no? És un d'aquests ordenaments urbanístics, a més, doncs, diguéssim que a gran escala i que després s'han de derivar altres planejaments de menor dimensió, com els plans de millora urbana, els plans específics, però que ens permet ordenar tota aquesta zona. I per tant això és doncs, deixar preparat o deixar indicat com ha de ser el que va des del castell de Can Feu fins a la zona centre de Sabadell a nivell urbanístic i com s'ha d'ordenar en un futur, no? I per tant aquí també vol dir en determinat moment doncs, unes expropiacions que s'hauran de fer, la creació d'una sèrie de connectors i que per tant això, doncs, ja dic, no és una cosa que hagi de passar immediatament, però com a mínim deixem aquest ordenament urbanístic a punt i ben clar perquè això pugui passar en un futur. Evidentment, tot això ha d'anar acompanyat doncs, de les obres que s'han de fer per urbanitzar el soterrament i que a partir d'aquí doncs, continuïn fins a la zona del centre.
Senyora Soriano, Costa.
Nosaltres ja ho havíem dit, és un projecte que ve de molt enllà, de que s'aconsegueixin soterrar les vies del ferrocarril. Ens agradaria que el passeig ja estigués urbanitzat, però per diferents dificultats de tràmit i de terminis no pot estar. Però al final aquest projecte el que acaba sent és el que nosaltres sempre diem, fer entrar el verd al ciment i no portar el ciment al verd. I per tant, encara que sigui lent, encara que trigarem molt temps a veure o encara que queden molts tràmits i que no seran fàcils ni ràpids, creiem que és una oportunitat per la ciutat per començar a dissenyar la ciutat verda que volem, que el verd arribi a tot arreu, que hi hagi presència d'arbres des de qualsevol punt de la ciutat i que ens permeti fer un recorregut a verd, però sobretot sa en el sentit de d'aquí 30 anys aquest país farà més calor, i és així. No ho podem evitar, és una cosa que no ve de nosaltres, i per tant, començar a dissenyar ja el país o la ciutat preparada pel país que ens trobarem d'aquí 30 anys.
Ana Lara, el seu torn.
Sí, bé, nosaltres ens vam abstenir, ahir al ple vam compartir que hi havia una idea general que sí que compartíem, però que hi havia una sèrie d'al·legacions que potser semblaven molt tècniques, però per nosaltres tenien un contingut polític important sobre com s'estructurava i els dos projectes en el fons per separat que podien haver-hi. En qualsevol cas, sobre les perspectives de futur, més enllà de la tramitació fins ara, sí que ens preocupa que tothom és com molt conscient, els que estem aquí, de la temporalització a llarg termini, el que planteja això, però a nivell de ciutat, des de la ciutadania, crec que hem de buscar la forma d'accelerar alguns dels passos perquè vegin que això és una realitat, de que això va més enllà del que ho aguanti el paper, perquè si no ens trobem en uns veïns que porten una eternització de que sembla amb moltes promeses de que el barri anirà canviant, de que anirà entrant aquest verd i l'únic que veuen doncs és una mica com creix el descampat, no? Una mica, i s'hi van fent petites actuacions, però al final no veuen una materialització més enllà de moltes promeses. Llavors, hem d'anar buscant la manera que això avanci, més enllà d'aquesta perspectiva de llarg termini, de que algunes de les coses que hi havien que hi han escrit, diguéssim, que tardaran molt en anar avançant, però hem de buscar la fórmula.
Senyor Hernández.
Doncs a la vida s'han d'aprofitar les oportunitats. Jo recordo fa, pues, no, jo 8-9 anys, que jo estava de tertulià aquí, no era regidor, i parlàvem de la possibilitat del soterrament, dels ferrocarrils. Hi havia algun tertulià, el Jordi Serrano, que compartia tertúlia, que deia, hòstia, amb les necessitats que té la ciutat, invertir 20 milions d'euros en soterrar una via, però no sé si és la prioritat. I era un debat molt interessant, però la veritat que teníem, doncs, a Can Jou no hi havia ni cap projecte, ni de Pirulet, ni d'institut, ni de cap, etc. I es deia això, no? Realment la Generalitat ha de fer aquesta inversió. Bueno, hi ha un debat que ja ha passat, per tant, aprofitem l'oportunitat que ha passat, que s'ha fet el soterrament, i amb aquesta oportunitat que tenim de pacificació d'un espai, no només quedar-se en aquest espai, sinó a anar més enllà, arribar a l'espai central, no oblidem, i si ho mirem des de dalt, que al final el centre de Sabadell és un centre pràcticament sense verd. I això ens ho hem de dir, perquè al final tothom passegem pel centre de la ciutat, no? Més enllà haurem de parlar de què fem amb l'aparcament que teníem aquí al costat, que ara mateix és la zona blava, etc. Però jo crec que és una oportunitat, que sí, que trigarem anys, però jo crec que és una oportunitat que està aquí i que s'ha de dar una sortida, i per tant em sembla un projecte molt raonable i molt en la línia de que al final les ciutats, tots els espais han d'anar a tenir més verd, perquè és el que baixa els graus de temperatura.
No sé si volen dir més coses sobre aquesta qüestió, si no saltarem de tema, si no hi ha més paraules a l'entorn. Li dono la paraula, senyor Matas. Deia, no me n'havia oblidat de vostè, deia, per si hi havia torns de segones paraules, però el tenia presentíssim.
D'acord.
El seu torn.
No m'allargaré massa, perquè jo crec que amb això estem tots i totes més o menys d'acord, més enllà d'algun matís de postureo preelectoral. Jo crec que la necessitat que hi hagi més verd al centre de la ciutat i a la ciutat en general, doncs és un fet amb què coincidim tots plegats, no tan sols pel canvi climàtic, sinó per al model de ciutat moderna, i de fet nosaltres en fem bandera, de la ciutat més verda, menys contaminada, i etcètera, amb aquests conceptes d'una ciutat, doncs, més pacificada també, i aquest és un dels projectes grans de la ciutat, en el qual, doncs, és bo que hi hagi consens, que és bo que hi hagi entesa, i que la ciutat, més enllà de qui governi, doncs, tiri endavant aquest tipus de projectes, i també més enllà de que siguem conscients de la dificultat administrativa burocràtica que comporta qualsevol obra d'aquesta magnitud. I això ens estem trobant amb qualsevol obra. Els que han governat saben les dificultats que tenen de portar a terme els projectes. Els que governen ara, doncs, s'hi estan trobant amb la dura realitat de la dificultat que costa tirar endavant aquests projectes, però sí que vàrem tenir la visió tots plegats, la Generalitat de Catalunya en aquell moment, doncs, i el Departament de Territori i d'Infraestructures, governats per Junts per Catalunya, i l'Ajuntament en aquell moment, doncs, de treure aquesta barrera urbana que separava dos àrees de la ciutat i fer-la més verda. I per tant, escolta, d'acord, i no tinc gaire més afegit a tot el que s'ha dit aquí, perquè jo crec que amb això estem d'acord, una ciutat més verda és necessària.
Tinc una paraula demanada, senyor Cortés.
Sí, no, que quan es va començar a fer el llogament i el soterrament, qui governava era el Joaquim Nadal, que va saltant de partit en partit últimament, però era el conseller de Territori en aquell moment, que jo era molt jove, però encara més jove, però me'n recordo. Jo aquí distingiria entre el que és la part de l'ordenació urbanística, que per això deia que a vegades potser costa veure en què és concreta, no? Perquè dius, aquí entrarà el verd o es reserven espais d'equipament, i sembla que això hagi de passar immediatament. I de fet hi ha algunes reserves d'equipament en aquella mateixa zona, no? de solars o de pastilles, que estan reservades o que tenen la qualificació d'equipament des de fa dècades, no? I no ha passat res. I per tant, per això distingir entre que és aquesta part d'ordenament urbanístic, que ho hem de fer, ho hem de deixar a punt i ho hem de deixar planificat, i això és una cosa que va molt més enllà d'un sol mandat o de dos mandats municipals, I l'altra cosa és doncs el projecte que aviat, o que aviat hauria de veure la llum, que és aquesta primera fase d'urbanització del soterrament, que per fi vam poder adjudicar i que l'equip d'arquitectes ja està treballant en la redacció del projecte específic amb els veïns. I per tant, aquesta és la part primera, diguéssim, de pedra i de verd, que es començarà a veure des del castell de Can Feu i a banda d'aquest ordenament jurídic. Ja acabo, Mireia.
Algú més vol dir alguna cosa a l'entorn d'aquesta qüestió, senyor Matas?
Sí, voldria matisar, no sé si quan vostè ja havia nascut, quan hi havia el tripartit aquest que vostè fa referència, però el que va inaugurar, el que va portar a terme també les obres d'inauguració del metro del Vallès, doncs ja va ser un conseller també d'un altre color. En tot cas...
Inauguració del que compta.
Més enllà... Sí, bueno, sí.
No, perquè també eleccions, clar, és el que vostè deia.
Ara s'inauguren coses que també vostès fan seus. Jo diria que aquí per això deia que més enllà de colors tots hem estat d'acord amb un projecte de ciutat i el que sí està clar és que sí que ens hem d'arremangar i hem d'anar a visió de llarg termini, no a visió de gallinaci de curt termini de fer bolets, sinó de projectes de ciutat a llarg termini, com per exemple la Gran Via.
Alguna cosa més a dir? Es nota que queden 5 mesos per alguna cosa, eh? A veure, deixi'm que els posi un altre tema damunt la taula, perquè el ple aprovava per unanimitat una moció presentada per l'Associació de Veïns del Centre Mercat perquè l'Ajuntament elaborés un pla per garantir el descans dels veïns dels locals d'oci nocturn, tot en una sessió en què també s'aprovava definitivament la nova regulació de l'oci nocturn. Faig un batibull, ho ajunto tot, perquè crec que tot plegat va força relacionat, i ara vaig a fer també un canvi, perquè innovem, vaig a canviar l'ordre. Senyora Lara, comenci. Què li sembla?
Bé, nosaltres vam fer en aquest punt per part dels veïns doncs, donar el nostre recolzament. Sabem que és una situació molt complexa, que no neix de l'últim any, no neix amb el Covid. De fet, ve de llarg i ve de molt llarg, no? Diguéssim que el que és la repercussió de zona hermètica o de anar tancant els diferents discoteques que hi havia, la situació administrativa i jurídica i tot, doncs ens ha anat portant aquest punt, no? I no hem fet un debat, no hi ha un conjunt de propostes que ens portin una solució per a aquests veïns, no? Ells portaven una sèrie de propostes que evidentment no podíem fer més que donar-los suport, perquè a més és el dia a dia amb el que tenen i amb el que, o sigui, millor que ells no poden explicar a ningú la realitat que hi ha allà. Però també traslladàvem doncs, que precisament això no se li ha pogut donar resposta i és de llarg recorregut, no? I és molt dur plantejar-li a algú, estem totalment d'acord, però també sabem que això no es pot resoldre per demà, no? Perquè a més no estan parlant de situacions que tinguin una solució ràpida, no? Per tant, tot el nostre suport, tot el nostre recolzament, i esperem doncs, anar a poder, en aquest pla que s'ha de fer, doncs, poder anar trobant encaix una mica amb clau de ciutat, no? Perquè el mateix que passa ara en aquest, amb aquests veïns doncs, pot anar reproduint-se en diferents llocs de la ciutat, no? També en un àmbit més de terrasses de bar, no tant d'oci nocturn i potser més concretat en algunes hores, però en realitat és un problema que tenim en diferents llocs de la ciutat. A nivell de planificació és evident que ens cal una proposta més enllà fins i tot del plantejament que estem fent ara com a discurs conjunt.
Senyor Hernández.
Sí, hi ha una convivència molt complicada, especialment a l'estiu, en moltes zones de les ciutats, més vinculat a la a restauració, fins a algunes hores més o menys que tots podrien tenir al cap, però especialment els veïns d'ahir sí que viuen, crec que és una burrada, no? Tenir cada setmana. Sobretot quan ja hi ha un silenci al carrer, que surtin grups, doncs que evidentment és molt humà, perquè tots també hem passat per aquí, no?, a la nostra vida, i tu sàpiga que vas a dormir i que no podràs dormir, o que hi haurà algun moment que estaràs molta estona amb un soroll doncs molt important que afecta la teva vida quotidiana, doncs és una burrada, i per tant afecta la salut, i per tant és un dret que s'ha de protegir. I és de difícil solució, no té a curt termini una solució màgica, però nosaltres ho dèiem ahir, nosaltres ja el 2016 vam intentar, es va aprovar una moció per fer una taula de treball pensant en que vindrien problemes que ja hi havia però que podrien anar a més. Per què? Doncs perquè la zona hermètica deixaria d'existir i hauríem de buscar llocs alternatius intentant que no siguin propers a habitatges, perquè si no, la generalleria on està obert, que ara mateix és on hi ha habitatges. I per tant, el problema seria encara més greu que el que teníem aleshores. La pandèmia ho va amagar tot, i quan estàs en pandèmia i dius, hòstia, si és que puc viure tranquil. Després, quan tornes a no poder viure tranquil, i dius, ostres, no, o sigui, això, el meu dret on està? I per tant, per això, jo suposo ara també hi ha més queixes. I per tant, jo crec que és molt raonable el que demanen els veïns, i és una feina doncs, que totes les administracions, i en aquest cas especialment la municipal, doncs, s'han de posar a treballar per fer, per minimitzar o buscar totes les solucions possibles. I aquí coincideixo amb una frase que va dir l'alcaldessa, però ara tenim el que tenim, que és que és impossible fer compatible on hi ha habitatge on posar discoteques.
Senyor Matas.
Ahir vàrem coincidir també tots amb aquest tema, amb la problemàtica, amb reconèixer el problema que hi ha, amb donar suport a les reivindicacions dels veïns. Ahir era un 2x1, perquè hi havia un punt de l'ordre del dia que parlava del pla, del nou pla, diguem-ne, d'usos recreatius i d'oci, etc. Per tant, en aquest avenç, en la millora de la regulació i en posar una mica d'ordre amb tot aquest guirigall que potser hi havia, i fer costat en les reivindicacions dels veïns que pateixen doncs, aquest soroll i aquesta sensació d'inseguretat o de manca de poder descansar, i això comporta, doncs, evidentment, també es va dir, doncs, temes de salut, temes de malaltia, temes d'angoixa, i per tant doncs, conciliar el dret del descans, el dret a viure tranquil·lament i el dret a l'oci que també tenen els nostres joves o els no tan joves, que nosaltres també a vegades doncs, també sortim a aprendre alguna cosa, això és una conciliació complicada amb ciutats tan, diguem-ne, denses poblades i tanta concentració d'habitatge com pot ser el nostre. El model de la zona hermètica no va funcionar, per tant, doncs, no tornem a repetir els mateixos errors de dir, bueno, doncs ara agafem i comencem a portar macrodiscoteques i fem una zona hermètica 2, digue-li al polígon sud-oest, digue-li a qualsevol altra part de la ciutat, però sí, el que és veritat és que aquest nou pla doncs, té que tenir en compte totes les necessitats i tots els drets de tant d'uns com d'altres, i en aquest sentit jo crec que també estem d'acord en treballar, i que hi hagi una taula de seguiment, de negociació i de buscar les solucions entre tots els implicats, veïns i veïnes, empresaris del sector, etc, doncs això farà que es miri de trobar solucions. El que està clar és que quan un té una llicència és molt difícil tancar-li la discoteca o el bar, i això ho veiem també doncs, amb el Guaca, que no és de Sabadell, és de Sant Quirze, però també ens ocasiona problemes a Sabadell, i la Generalitat no té, és el que té potestat de trencar aquesta discoteca, no l'Ajuntament de Sant Quirze.
Senyora Soriano Costa, al seu torn. A partir d'aquí poden anar demanant torns de paraules. Compto amb vostè, senyor Cortés, després de la senyora Soriano. No pateixin, que els tinc apuntats, que ja faig la llista per no oblidar-me ningú.
Avui o venim nosaltres molt descansats o no. Està jugant amb nosaltres.
No, home, no.
Està bé.
No, home, no.
Estem atents.
Sí.
Fer barreja del planejament d'usos i de les llicències atorgades és fàcil, perquè és el mateix tema, tot parla del mateix, però és complicat. Una cosa és com definim com donarem les llicències a partir d'ara, on les situarem i quina planificació i quin model de ciutat i d'oci tenim, que aquest pla parla d'una cosa, però hi ha altres models d'oci que no queden recollits en aquest pla. Els teatres, per exemple, o, val, queden una mica a part i, per tant, hem de pensar en quin model d'oci com a ciutat volem. Això és el primer. I l'altre és què passa quan hi havia una planificació diferent, es va donar una llicència en unes condicions diferents i ara hem de fer complir aquesta llicència en les normes que havíem fet. Barrejar-ho és fàcil perquè són dos temes que al final acaben parlant del mateix, que això és de locals d'oci que generen unes externalitats fora del local que impedeixen el descans i, per tant, el dret a la salut de les persones amb qui conviuen en espai. I l'altra banda és què volem fer. El que cal, en aquest cas concret que es plantejava de la moció, és d'actuar el més ràpid possible. I actuar el més ràpid possible vol dir complir els terminis legals, les normatives legals que ens diuen com hem d'actuar, perquè no podem fer-ho. Fer-ho d'una altra manera seria prevaricar, i per tant no podem fer-ho, però donar resposta a aquestes persones. I per tant mirar si pot ser conjuntament, respostes imaginatives que ens permetin donar resposta a l'externalitat que està generant. I això s'ha de fer amb els veïns, que és qui pateix, però també amb els usuaris. És important saber per què els usuaris es comporten de la manera que es comporten i què passa allà, cosa que nosaltres no controlem, i amb les empreses, que al final és qui fa negoci i que genera aquesta realitat. Si no deixem que una terrassa deixi les escombraries fora quan cessa la seva activitat, perquè no ho pot fer, doncs en aquest cas hem de parlar i trobar una solució acordada amb els propietaris d'aquests locals i amb qui gestiona aquests locals per poder-ho fer. D'aquesta manera, encara que no sigui ràpid, arribem a mesures que són consensuades i el consens el que ens permet és tirar-les endavant per a tothom i que sigui més fàcil aplicar-les. I aquí és en el sentit en què s'hem de treballar.
Senyor Cortés, no tinc paraules per la segona volta demanades, apuntada. Senyor Cortés.
Jo crec que bastant d'acord amb el que han comentat la resta de regidors i especialment el que comentava la senyora Soriano. Una cosa és el marc general, que és aquest pla d'usos, que hi ha aquesta part urbanística, també seguint amb el que dèiem abans, el que fem és dotar de dir, pues mira, aquí es podrà fer això, d'aquesta manera. Jo crec que aquí, a banda de que no només regula el tema de l'oci nocturn, també regulen altres usos, com per exemple el tema de les habitacions turístiques, etcètera, etcètera. En el cas de l'oci nocturn, veure sobre el mapa com es concreta, no? Perquè hi ha unes zones molt determinades on es poden posar locals amb un límit molt clar d'aforament i amb un límit de distància. Per tant, hi ha determinades zones que el fet de que s'hi posi un local ja genera al seu voltant un radi de 300 metres que impedeix que es col·loqui un altre local i, per tant, aquest esponjament hi és. Però això és el futur i, per tant, en el cas concret d'aquesta moció, molt d'acord amb el que s'ha comentat i, per tant, ens haurem d'emplaçar a reforçar les accions que ja s'estan fent. Imaginatives, doncs ja n'hem fet, en la línia de, per exemple, reforçar la presència policial o canviar els torns de neteja, perquè a vegades va bé doncs, que passi el camió de la neteja amb l'aigua per, diguéssim, dispersar la gent. Això no elimina el problema, perquè a vegades s'acaben anant cap a altres carrers de l'entorn i continuen provocant molèsties. Hem d'implicar els gestors i els empresaris del sector, perquè al final també els hi va el negoci en ells, i ells també han d'entendre que si no col·laboren per la seva banda, no podran convivir. És a dir, si és difícil que convisqui l'oci amb l'habitatge, difícilment podran conviure uns empresaris amb uns veïns que no els volen, i per tant també s'han d'implicar. I després veure quines mesures legals, i acabo, Mireia, es poden emprendre, veure si totes les llicències i tots els requisits que han de tenir els compleixen, i veure si podem fer un salt més enllà en cas doncs, que hi hagi un... es pugui certificar o a nivell legal es pugui tirar endavant el tancament a causa de l'impacte que tenen en els veïns.
Senyora Lara...
No, una mica en el mentrestant, no? Perquè tots veiem com això és una lluita dels veïns a llarg termini, no? I que no comença ara. Però sí que hi ha uns responsables molt directes, i ara ho assenyalàvem una mica, però sembla que sigui de passada. Vull dir, hi ha una gent que té un negoci allà i li pertoca trobar una resposta allà. Pràcticament, si no hi hagués l'Ajuntament, ja li tocaria, hauria de ser proactiu de buscar les millors condicions perquè el seu negoci es pugui donar, no? El que està clar és que el seu negoci no passa per davant de... Ara mateix sí, però no hauria de passar per davant la tranquil·litat dels veïns. Sí, sabem que ha d'haver-hi sempre una entesa i un equilibri, no? Perquè, per exemple, nosaltres no estem d'acord amb la idea de l'esponjament, que en tot cas es posa en el pla, però no en fer fora aquest oci de la ciutat, no? Perquè llavors en genera uns altres problemes que si pues, a la que penses que són els teus fills els que se'n van pràcticament o fora de la ciutat o lluny, de cop i volta et canvien les alertes, no? I crec que hem de tenir tots aquests prismes al cap.
Elia Soriano Costa.
Sí, per això deia que és important no barrejar els dos temes. La planificació, nosaltres vam presentar al·legacions perquè hi havia una part de la ciutat que quedava encara destapada i que corre el risc si no la regulem correctament, ja que va ser un punt de concentració que genera altres problemes. És veritat que no genera soroll ni molesta ningú per descansar, però genera problemes sobretot de seguretat i també en el desplaçament o costos assumits pels propis usuaris que s'han de desplaçar en vehicle privat, amb els riscos que això comporta a nivell de, sobretot de consum de substàncies i desplaçament, o a nivell de que la ciutat faciliti un mitjà de transport per arribar fins allà, i el cost que això té, i la poca seguretat i el poc impacte que això té. I per tant, aquest equilibri que hem de fer en el planejament i pel que vam presentar al·legacions, no s'ha de barrejar amb unes llicències que tenim donades, amb una activitat que ja existeix i que hem de mirar en quina manera la fem el més compatible possible amb l'ús habitacional que hi ha en aquell espai.
Sí, senyor Matas?
No, jo estic d'acord, però no és que barregem, però és que una cosa portarà a l'altra. O sigui, el que planifiquem avui et portarà els problemes o no problemes de demà. Per tant, és important doncs, que avui es faci un planejament pensant en el futur. El que ja està fet, està fet. I està fet mal plantejat o ben plantejat en un altre entorn de finals dels anys 90 o principis dels 2000. Per tant, no és que barregem els temes, però jo crec que el que es faci avui en plantejaments i bàsicament enfocat a l'oci nocturn, perquè els teatres en principi no crec que ocasionin dificultats amb els veïns, però sí que el que es planegi avui sempre tindrà repercussions en el futur. Per tant, jo crec que una cosa porta l'altra a mitjà termini. Per tant, doncs, i un altre concepte. En general, el concepte no tinc mai Weidgar, que és tothom vol les coses però no les vol al costat de casa seva, doncs escolta, doncs això, tothom volem tenir discoteques, tothom volem tenir moltes coses, però no les volem al costat. I quan tenim, i ara entraré, faig la falca, ocupacions il·legals delinqüencials al costat de casa nostra...
Ara hi anem, ara hi anem.
No, sí, però jo... Són dos temes conjuntament de seguretat i de molèsties pels veïns. Llavors, el qui té una discoteca o un bar al costat li molesta, però el que no el té diu que han d'haver-hi bars i discoteques perquè els seus fills hi puguin anar al costat. Jo entenc les dues versions. Però quan el tenim al costat ens molesta i aixequem la mà i anem a fer la denúncia. I això passa amb molts temes de seguretat i de convivència a la ciutat.
Senyor Hernández.
Jo és que discrepava de la senyora Soriano perquè jo fixi si té confluència una cosa amb l'altra. Que ahir es va aprovar definitivament el pla d'usos, no? Perquè la... urbanisme de Barcelona ja ens va autoritzar, etc. Però si el vostre govern hagués treballat, és que potser això s'hagués aprovat 2 o 3 anys abans. Sense pandèmia segur que 3 anys abans es podia haver aprovat. Uh-huh. Per tant, fixi, és important. En 3 anys, campi qui pugui, o tenir-ho regulat de la manera que sigui, amb la preocupació que vostè diu del desplaçament, o aquesta al·legació que diu que us preocupa, és que podia estar tancada. Uh-huh. El 16 es va aprovar la moció per unanimitat que demanàvem el que finalment s'ha aprovat. Per tant, fixi's, és important, una cosa amb l'altra.
Uh-huh. Una cosa són les llicències que donem i com les tanquem, i de fet la zona hermètica està tancada, i crec que és una sort per la ciutat que estigui tancada, i l'altra és com planifiquem i com donarem les llicències d'aquí endavant. Perquè aquí planifiquem els usos, però no les llicències, amb quines condicions les donarem, i això també limitarà molt els futurs usos que es facin.
Doncs la Generalitat té competències amb això.
En llicències no, les dona l'Ajuntament, fins on jo sé.
No, però el UACA el pot tancar la Generalitat.
I estem fent, de fet, hi ha una inspecció de treball oberta que compleix tots els terminis i tots els reglaments administratius per tirar-ho endavant.
L'alcaldessa de Sant Quirze diu una altra cosa.
Li agradaria que fos molt més ràpid, com a tots nosaltres, segur.
Doncs va, altres temes. Anem a un que crec que els donarà una mica més d'energia al debat de política. Parlem d'una moció que presentava Junts per Sabadell, que s'aprovava per una reforma legal perquè els ajuntaments puguin actuar menys de 48 hores contra les ocupacions conflictives. Senyor Matas, arrenqui, expliqui'ns-ho.
Doncs vinga, arrenco perquè ja he fet la falca anterior.
Ja.
Perquè és un problema... No, perquè per nosaltres no deixa de ser un altre problema col·lateral de convivència quan hi ha ocupacions conflictives i delinqüencials. Per tant, quan tu això no ho tens al costat de casa teva, ho veus com un tema que no va per tu. Però quan no ho veus al costat de casa teva, inclús els que fan bandera del populisme de que això, aquest tema, és un tema que no es pot tocar, m'agradaria saber què passaria si ho tinguessin al costat de casa seva, o a sobre, o a sota, en un local de sota. Per tant, més enllà... de parlar de les ocupacions en general, que aquí no es tractava d'aquest tema, sinó de, concretament de les ocupacions delinqüencials i conflictives, el que demanem, i el que demanem no tan sols nosaltres de Junts per Sabadell, sinó és una moció que s'està plantejant a nivell de Catalunya, s'està negociant al Parlament de Catalunya i era, estava impulsada i liderada per l'anterior consellera de Justícia de la Generalitat, en l'anterior govern entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i que ara el govern d'Esquerra Republicana doncs, ho té parat, i jo espero que no ho aturi i segueixi doncs, amb la feina que es va fer, que és que els ajuntaments i les comunitats de propietaris puguin actuar en casos de delinqüència i conflictes fragants en el qual els veïns es veuen impotents per tal de solucionar els problemes, especialment en pisos propietats de la Sareb, pisos voltor, etc, de grans tenidors, en els quals el problema de la comunitat se'ls hi enrefot, deixem-ho dir així, perquè el gran tenidor viu a Singapur o viu a Londres, doncs, escolti, les comunitats de propietaris i els ajuntaments puguin actuar en casos d'aquest tipus. I aquesta era exactament la moció. No parlàvem d'ocupacions d'altres tipus, i en aquest sentit, si vol, en el segon torn, podem parlar de quin model de solucions podem donar a les ocupacions de la gent vulnerable. Que això no és el tema que es tractava ahir. Ahir el que volíem fer és el focus amb les delinqüències i amb els conflictes entre veïns amb aquest tipus d'ocupacions.
Senyor Hernández.
Jo aquí l'interessant seria fixar on està el debat, no? Perquè sempre s'obre, no? I es fan acusacions de no, que vostès estan en contra de qualsevol tipus d'ocupació o que els vulnerables o els desnonaments, no, miri. Jo el que dic és que hi ha certes comunitats de veïns, certs barris, que pateixen que en el seu bloc de pisos hi ha unes persones, moltes vegades vinculades a màfies, que fan activitats delictives i que li fan la vida impossible. I que això al principi, no, és com aquesta història de la rana i l'aigua bullint, o quan l'aigua es va calentant. Al principi no passa res, però ara un veïn es ven al pis perquè allà no s'hi pot viure, i un altre i va així i es van degradant els barris. Llavors, podem posar solucions a aquest tipus d'ocupacions? Sí o no? Ja sé que hi ha un problema global d'accés a l'habitatge i s'han de posar les mesures adients, i no s'està criminalitzant perquè es conviu pacíficament en aquesta ciutat amb molta comunitat de veïns, amb veïns que han ocupat un habitatge d'un banc i no passa res. I no estem parlant d'aquest tipus. I és important. Per tant, podem fer alguna cosa? Estem d'acord en fer alguna cosa amb aquestes persones? Amb aquestes màfies? Estem d'acord tots en protegir aquests veïns? I per mi aquest és el debat. Que és el debat d'aquesta moció, que hi ha una moció que vam portar nosaltres, que va portar el Partit Socialista, que porta l'alcaldessa a l'àrea metropolitana i ho ha portat al Congrés dels Diputats. I per tant, aquí està el tema. No? Cada vegada són més partits que venen nosaltres al principi això ho estem dient, cada vegada són més partits que venen, no? Esquerra sembla que està canviant també una mica el discurs en aquesta direcció, però és que ha de sentit comú.
Senyora Lara.
És que la qüestió és que em sembla molt bé que a nivell discursiu separin les dues coses i em sembla meravellós, i a nivell discursiu ens podríem ficar d'acord en algunes de les coses que plantegen, però totes i cada una de les mocions que han portat en els acords, que és a dir, en allò que després es plasma, tenen coses que en aquesta era flagrant, no sé si era l'acord cinquè, que planteja que en 48 hores d'una denúncia o m'ensenyes el títol o fora, de propietat o de lloguer. I això vol dir que en 48 hores des de la denúncia pot ser que portis 2 anys ocupant i que s'hagin demostrat que hi ha una sèrie de situacions conflictives, que l'Ajuntament en dona part i tot, i de tot. O també vol dir que fa 48 hores que has ocupat, ets una família vulnerable, però no m'ensenyes el títol de titularitat d'aquell bloc i, per tant, fora. Per tant, mentre les mesures que ens presentin segueixin atacant a totes les ocupacions per igual i facin aquest buit, l'únic que podem, i com que això passa de forma continuada, l'únic que podem dir és que el discurs està molt bé, però la realitat, i perquè ho hem viscut, ataca a tothom, com quan es presentava el format de, des del Parlament, la senyora Ciuró, que segurament és la gran abanderada de l'àmbit de les desocupacions, dels desnonaments, el desnonament exprés. Des de la PA no es vivia malament perquè faran fora les màfies, perquè les màfies han estat un problema sempre per la PA. També diré que no en la dimensió que es planteja normalment, perquè no tenen la mateixa dimensió que es vol vendre, com si ho fossin gairebé totes, o la immensa majoria. Però es vivia malament perquè les famílies sabien que allò els anava en contra. I, per tant, mentre hi hagin aquests forats, s'ataca totes les famílies per igual.
Elia Soriano Costa.
Al final tenia raó el senyor Matas, i els dos temes, l'anterior i aquest, estan en relació. Tractar els desnonaments express en 48 hores vol dir no tenir en compte la complexitat i la globalitat del problema. I és veritat, hi ha conflictes de convivència, i és veritat, hi ha màfies que ocupen, i això és delinqüencial i s'ha de resoldre. I és veritat, hi ha espais on es cometen altres delictes a partir de l'ocupació, perquè també, bàsicament, és més fàcil cometre un delicte si no ets el propietari, no et poden venir a buscar, i això és així. Però també és veritat que, i en parlàvem abans, les discoteques tenen la seva llicència i poden exercir la seva activitat, i això no és il·legal, però la seva activitat genera problemes. I, per tant, quan parlem d'ocupacions, hi ha ocupacions que generen problemes i hi ha ocupacions que no. I si es detecta una família vulnerable, en 48 hores, perquè els nostres serveis són molt garantistes, perquè tenim un sistema complex que hi entra en diferents departaments, no es pot resoldre aquest problema. I, per tant, amb aquesta actuació ràpida o express propagandística de posar una alarma a casa teva impulsada per grans agències de seguretat i per grans empreses bancàries, que després són les que tenen aquests pisos, que ara també porten assegurances i alarmes, el que estem fent és crear una sensació d'inseguretat que no és la que és. I això només ens ho poden dir les dades. Conèixer amb exactitud les dades de vivendes en situació delinqüencial que hi ha ara mateix a la ciutat. Conèixer ara mateix les dades exactes de famílies en situació de vulnerabilitat que estan fent aquesta habitació, que és il·legal també, no ens en oblidem mai, però que parteixen d'un espai diferent, que és la seva vulnerabilitat. No podem barrejar-ho tot i dir a partir d'ara en 48 hores ho farem. Perquè deixem enrere molta gent que no li estem donant la solució per una altra banda.
Senyor Cortés.
És que jo crec que qui barreja tot són vostès, senyora Costa i senyora Lara. Jo insisteixo. Jo crec que aquí hi ha tres grups polítics o tres portaveus que tenim molt clar del que parlem quan parlem de les ocupacions conflictives i quan demanem més eines per fer-hi front. Quan demanem que un ajuntament pugui impulsar un procés judicial per instar un desnonament o un llançament, no ho fem per fer-ho amb una família vulnerable. No ho fem, perquè després aquella família vulnerable, si no tenim un pis d'emergència, on la posarem? I és responsabilitat nostra donar-li allotjament. I per tant ho fem per tenir eines en aquells casos on hi ha un conflicte. I per tant no és un que de sobte aquest pis està ocupat 48 hores a la calle. No. És en aquells casos on hi ha acreditada aquesta situació de conflicte, que a més és que no és una cosa que passi un dia per l'altre, és una cosa que s'enquista. El problema que tenim és amb aquestes ocupacions que estan consolidades i que no hi ha manera de fotre'ls al carrer. Perquè en alguns casos hi ha processos judicials, i en algun cas ens ha passat a Vimussà, que poden trigar 6 anys des de que s'interposa la demanda fins que s'executa el llançament. 6 anys. I, per tant, això pot provocar una situació en el veïnat que és insuportable. I, per tant, el que hem estat fent fins ara és intentar posar solució i intentar parlar amb els grans propietaris, si han presentat la demanda, no l'han presentat, amb la dificultat que això comporta, perquè a vegades no hi ha un interlocutor a l'altra banda, moltes vegades no saben ni què tenen entre els seus actius, i després, fins ara, el que fèiem, i a vegades ens ha funcionat, en d'altres no, és demanar a la Fiscalia que intervingui. I en alguns casos ha funcionat. I s'han provocat judicis que esperem que aviat tinguin resultat en casos d'ocupacions conflictives. Però, clar, si no hi hagués un procés judicial iniciat per la propietat, això no ho podríem fer. I, per tant, nosaltres hem de tenir més eines. I no és una qüestió del número o del percentatge. Ahir també ho deia en el ple, perquè depèn del la categoria o dels criteris que vulguem otorgar una ocupació conflictiva, en tindrem 5, 10, 15 o 500 de totes les que hi ha. És una qüestió de l'impacte que tenen en l'entorn i en els veïns i veïnes. I, per tant, per això necessitem aquestes eines per poder-hi fer front.
Anem a la segona volta, segona ronda sobre aquesta qüestió. Senyor Matas, tenia la paraula demanada.
Bé, sovint alguns grups municipals barregen dos conceptes, desnonament exprés amb desocupacions exprés. No és el mateix. Nosaltres no estem parlant de desnonament exprés, estem parlant d'unes ocupacions conflictives i delinqüencials, i hi ha un procediment, i demanem un procediment exprés en 48 hores perquè es puguin resoldre aquests temes. El que hagi de demostrar la vulnerabilitat o que no sigui una família delinqüencial i conflictiva, jo crec que hi ha els mecanismes per poder-ho fer, i en tot cas no hi hauria denúncies si això no fos una família delinqüencial i conflictiva, perquè això ja s'ha dit, que hi ha moltes ocupacions. Podríem entrar en el debat de les ocupacions, i aquest no és el tema d'avui. Jo crec que Esquerra Republicana a vegades es deixa arrossegar una mica pel missatge de la Crida. Jo crec que ara estan derivant una mica, des que estan amb el govern en solitari, cap una posició més amb mentalitat de govern, ni no tant amb mentalitat d'oposició, de l'oposició per l'oposició, sinó que ara tenen les responsabilitats tant a Justícia com a Interior, i per tant doncs, han d'entomar les responsabilitats i treure's la samarreta de l'activisme i posar-se la samarreta de la governabilitat, i jo crec que van en la bona direcció, perquè ells van abstenir. Per tant, ja han fet un pas endavant, el conseller Elena també es va passar per aquí Sabadell i també va fer un discurs similar al que estem fent nosaltres, que no és un discurs demagògic ni populista, és un discurs responsable per fer front a un dels problemes més importants de Sabadell i de tot Catalunya. De fet, escolti, segons les estadístiques del Ministeri de l'Interior, Catalunya lidera el rànquing de número d'ocupacions amb un 42% de tot l'espanyol. I no deixa de créixer, ja que ha augmentat un 10% els darrers 3 anys. I concretament, per les dades que deia, en quant a ocupacions delinqüencials, que potser les podria tenir més vostè, perquè té accés al govern de la Generalitat i li podrien donar, les ocupacions conflictives han incrementat un 550% els últims darrers 10 anys, entre el 2011 i el 2021, i han passat de 1.300 a 7.345. Per tant, això són dades que ens preocupen, i ens preocupen a tots els barris i veïns i veïnes de Sabadell.
Senyor Hernández, al seu torn.
Sí, bueno, senyor Matas, Esquerra té una capacitat per tot, assistir a una cimera i protestar per l'assistència a la cimera. Vull dir que amb això és insuperable. En tot cas, en el debat que tenim, mira, jo com m'he reunit amb veïns que pateixen a la seva comunitat algun tipus d'ocupació consolidada, en aquest cas, al final ells estan desesperats i jo li dic, és que en aquest cas la llei protegeix aquesta persona que està ocupant i no vosaltres, perquè no tenim mecanismes legals i primer perquè ja també tenen molt bon assessorament de com retardar, etc. Per tant, la seguretat jurídica va a favor d'aquestes persones delinqüents que tenen una ocupació consolidada. I el que demano jo és eines per fer això. Després tenen les flagrants, que aquí ja és veritat que els Mossos parlàvem ahir, no?, que podria tenir alguna actuació o alguna directriu més clara, però en la flagrant és molt més fàcil. Però tenim un drama amb la consolidada. Per tant, quan la senyora Lara feia el seu speech, que jo ho entenia molt bé el que ella deia, però li responia al senyor Cortés que volem mecanismes per a aquestes consolidades que donen aquests problemes. Vull dir, un ajuntament no farà fora una família vulnerable perquè què farà? O sigui, no, vull dir, el regidor de seguretat l'expulsa i aniria a buscar el d'accés social. Vull dir, no té sentit. Però els mecanismes per aquest tipus d'ocupacions és que ara mateix la llei no tenim mecanismes legals. I per això ho demanem, perquè és un drama perquè la persona vulnerable que viu en aquella comunitat tenen el drama, perquè tenen aquella ocupació consolidada. I aquest és el debat.
Senyora Lara.
Sí, és que vostès plantegen, primer que la moció plantejava que aquestes eines fossin pels ajuntaments i per les comunitats de veïns, per tant, bueno, el que em plantegen és veritat, l'Ajuntament té un problema, ja té una cua immensa de donar resposta habitacional a moltes famílies, i també potser el problema està en que sempre s'imagina un mateix governant i pensa com faríem una norma àmplia. Però hem d'imaginar que la norma que escrivim la pot executar qualsevol. I, per tant, aquesta qüestió que a vostè li sembla impossible que un ajuntament faci un desnonament quan després ha d'acollir la família, ens pot passar també amb un govern que decideix que no té cap problema amb que les famílies estiguin esperant resposta a d'eterno. Vull dir, per tant, les normatives, quan les plantegem, han de ser completes, i és molt complexa, perquè donar resposta a la situació d'habitatge és absolutament complexa, i això els hi compartim, i hem estat generosos en el sentit de que sabem la complexitat d'això. Però el que diem és que quan ens presenten aquest tipus de mocions, ens diuen d'amagots d'entrada, perquè ja saben què és el que els hi direm, però no ens presenten unes propostes que puguin anar en una línia completa, perquè ja entenem que la moció no resoldrà tot i que pot haver-hi un treball posterior. Però directament hi ha buits tan grossos que és impossible no assenyalar.
Elia Soriano.
Dos temes. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, tenim el mateix dret que ens dona la llei 39-2005 i 40-2005 d'accés a la informació pública a qualsevol ciutadà. Qualsevol ciutadà pot accedir a qualsevol informació que disposi una administració. És un dret. No cal estar al govern per tenir la informació. És un dret que ens dona la llei, aquesta llei que tant diem que hem de respectar. Això és molt important. És veritat, hi ha una part de conflicte. i hi ha una part d'impacte i s'ha d'actuar posant en consideració les dues coses, és una balança d'impacte que té i la situació que genera i el que dona. Però per això, des del Govern de Generalitat s'estan presentant protocols per desnonaments, s'estan fent actuacions. Hi ha ajuntaments en els que governa Esquerra Republicana, no en solitari, que estan fent actuacions de desnonaments que, en els que convivien conflictives i vulnerables, i s'estan resolent. I això ha passat. Tenim casos d'èxit que hem anat a visitar. Poden ser un exemple per com actuar. Amb la legislació actual, sense tocar res, sense donar noves mesures, sense intentar posar coses que s'hagin de fer molt ràpid. Perquè ho deia el senyor Cortés, depèn de la categoria que li donem, conflictiu pot ser una cosa o pot ser una altra. I, per tant, en un període de decisió de 48 hores, aquesta categoria que donem ha d'estar molt ben definida. I això ara mateix no tenim els recursos i depèn de qui interpreta la llei, pot passar una cosa o una cosa. I avui som molt, molt sensibles i molt empàtics amb les famílies que pateixen i anem molt contra les màfies i un altre dia pot ser que venir una altra persona que troba que les màfies tampoc fan una cosa tan així i s'és menys empàtic i molt més fort. Per tant, definir-ho, tenir protocols, que aquests siguin en consens, que estiguin consensuats amb la legislació, que s'ha de modificar la legislació, que mena de problema, posem-se a treballar. Esquerra Republicana no s'ha oposat mai a modificacions legislatives que es facin en benefici de la societat per transformar els conflictes que tenim ara mateix, per transformar els problemes que tenim ara mateix i que es facin en consens, perquè això vol dir que la persona que vingui després, el grup polític que vingui després, està compromès amb aquell treball que s'ha fet i, per tant, es pot tirar endavant.
Senyor Cortés, al seu torn.
Sí. aquí, el problema és que... ara una frase molt, molt estúpida, però la vida és dura, la vida és complicada i és molt pervers i que alguns discursos poden estar molt bé però la realitat després és molt perversa i jo no em canso d'explicar moltes vegades la dificultat que tenim d'aturar desnonaments per part de serveis socials i del Departament d'Habitatge de famílies vulnerables en la qual està plenament acreditada la seva vulnerabilitat i després intentar desallotjar persones que estan creant problemes de convivència o que han ocupat, per exemple, un habitatge públic. I aquesta discussió l'he tingut amb els Mossos d'Esquadra, l'he tingut amb el fiscal i l'he tingut amb diferents jutges. Perquè, a més, sembla que al final ens acabem passant la pilota els uns als altres, perquè els Mossos d'Esquadra estan incòmodes quan han d'anar a executar desnonaments. Llavors li passen la pilota als jutges del servei social. Bueno, a veure, intentem ordenar-nos una mica perquè al final això acaba sent molt, molt complex. I aquí hi ha, és a dir, per clarificar els discursos, no? Tenim eines per impedir o per actuar ràpid quan s'ocupa una primera o segona residència d'un particular? Sí, per trencar mites, és a dir, les eines hi són i realment les actuacions es fan ràpidament. Tenim eines per impedir les ocupacions flagrants? Sí, i també s'ha de fer. I després m'hi tornaré a referir, encara que els Mossos actuen amb criteris diferents, esperem que el conseller Elena posi ordre com així es va comprometre. El problema està en les ocupacions consolidades. I són casos molt i molt concrets, i casos que, a més, jo feia abans el comentari dels indicadors, però crec que és d'un gran consens, i tots ens posaríem d'acord sobre el que és una ocupació conflictiva que hem de resoldre de manera ràpida. Però és que, a més, des de l'administració pública, davant d'un problema així... Perdó, Mireia, és que abans ja m'he allargat molt.
Sí, exacte.
Si hi ha una tercera ronda, contestem.
N'hi haurà, perquè ja tinc una paraula demanada i perquè crec que els han quedat coses per dir. Llavors farem 1:15 per cap per poder fer minut de glòria. Jo m'he apuntat les matemàtiques preparades avui. Per tant, sí. Segona ronda.
Sí,
la paraula la tenia el senyor Matas.
Intentaré no ocupar tot el meu espai. Senyors del Crida, alguna mesura, a banda de criticar tot el que proposem, perquè vostès, jo li vaig traslladar la moció i no em va fer cap proposta alternativa en aquest respecte. Em va fer el comentari respecte a que li preocupava això que en 48 hores es fes aquest desnonament que vostè diu i que no es tracta de desnonament. Però no fan cap més proposta sobre aquesta problemàtica. No donen solucions a aquesta problemàtica. No volen que intervingui la policia ni la seguretat. Això vol dir no voler governar. Això vol dir tenir mentalitat de no govern, perquè un govern ha d'actuar quan hi ha un problema. Nosaltres, de les coses que també parlàvem, per exemple, en el segon punt, era destinar habitatges socials i immobles recuperats per fer front a una emergència que viu el país, la falta d'habitatge. Som conscients de la falta d'habitatge. Som conscients de la necessitat de que moltes famílies vulnerables tinguin l'habitatge que es mereixen. i que necessiten. Quan Junts per Sabadell governem a Sabadell, farem tot el possible per tenir habitatge social i ocupacional, més del que hi ha ara, si podem, per facilitar doncs, tot aquest accés a la vivenda a joves i assegurar l'habitatge digne a persones grans, i es farà també l'esforç just i necessari per protegir les persones vulnerables que necessiten un habitatge. I en aquesta línia treballarem per no deixar ningú enrere. Escolti, l'objectiu és aconseguir que ningú hagi de recórrer a ocupar per necessitat.
Senyora Lara, m'havia demanat la paraula?
Sí, de fet, són tant de govern que aquest segon punt no s'entenia res. Vull dir, és que he intentat no entrar-hi perquè al final anàvem als punts on hi havia més desacord, però aquest segon punt parla de, precisament dels habitatges que recuperin. Que recuperi qui? Què passa? O sigui, que encara que l'Ajuntament o la comunitat de veïns pogués fer una denúncia i iniciar un tràmit, no passen a ser en sessió de l'Ajuntament. Llavors, es nota tant que és un punt ficat només per intentar justificar el conjunt que és incomprensible, que no explica res i que no entra cap mena de profunditat. Per tant,
la senyora Sants no em dona temps per explicar-ho.
No, bueno, ja, però és que és el punt que vam ficar, van tenir temps d'explicar-lo tant com volgués, però és senzillament incomprensible.
Cap proposta han fet vostès?
Senyora Soriano Costa.
Estem en aquest punt i anem en tercera ronda perquè quan expliquem una cosa, la meva àvia no ho entén, no ho estem explicant bé perquè no ho estem enfocant correctament o estem donant una solució massa complexa.
I no ho entén, la seva àvia?
La meva àvia entén que front al delicte tot el pes de la llei. Tot el pes de la llei que tenim actualment. Aplicar-lo, avaluar si amb aquest pes de la llei que tenim actualment podem anar bé o cal fer alguna modificació. I la meva àvia també entén que front a una situació d'emergència s'ha d'actuar i donar resposta a això.
Estem d'acord.
Que per evitar les màfies no hi ha d'haver mercat. I que perquè no hi hagi mercat la gent ha de tenir la seguretat de que té un habitatge. I una vegada cobert això, qualsevol persona que faci servir una propietat privada o ocupada per cometre delicte s'hi ha d'actuar directament sobre el delicte que estan cometent. Això és el que s'entén. I per això és tan fàcil d'explicar en un minut 15 i no cal que hi fem tres rondes.
Estem d'acord.
Bueno, però les àvies que viuen en aquestes comunitats amb una ocupació consolidada, el que s'estiren, el que no entenen és que la llei protegeixi aquests delinqüents i no amb elles.
Senyor Hernández, m'ho explica després, li dono la paraula. Ja està, és el seu torn.
Sí, ho dic perquè, clar, és que jo m'ho dic amb pobres àvies amb pensions de 600 euros que no poden marxar d'aquells pisos perquè no tenen recursos econòmics i han d'aguantar aquesta llentosa.
Perdó, van al mercat i tornen i tenen la casa ocupada, les pobres àvies.
Vinga, ja.
Home, això no.
Per
vinga.
Això ja es permeten els desnonaments.
Això és estigmatització.
Això no, home. Això no,
això passa i es resol.
Això no, perquè veritat que això...
Sí que passa.
A veure, passa pas.
Ja ha dit el regidor que això no passa i que hi ha eines.
Passa pas, senyor Cortés, i després última ronda i es poden esbravar, si poden, en un minut. Senyor Cortés, el seu torn.
Intentava portar-me bé perquè m'he passat del temps diverses vegades, avui em portat molt malament, Mireia.
Sí, déu-n'hi-do.
És any nou, vida nova. No, ràpidament, per acabar tancant aquest tema i per reprendre el que deia abans, jo crec que, i també jo crec que és un missatge perquè davant d'aquestes situacions a vegades es perd la confiança per part del ciutadà en l'administració pública. Quan s'està cometent un delicte, que és una ocupació, perquè una ocupació és un delicte, la meva posició és que sigui una família vulnerable o no, aquell delicte s'ha d'impedir. És a dir, no pot ser que la resposta per part dels poders públics, per part de la policia, sigui baixar els braços i deixar que es cometi aquell delicte. I si és una família vulnerable s'ha d'acompanyar els recursos que tenim de serveis socials per donar-li sortida, perquè és el que hem de fer. I necessitem més recursos? Sí. Hem de posar-ne més? Sí. N'hem posat durant aquests 4 anys? Sí. Però els passos a seguir són aquests, perquè si no al final acabem dimitint de la nostra responsabilitat i la confiança del ciutadà en el sector públic és, doncs aquí no passa res, la policia no actua davant d'un delicte i davant d'un problema habitacional el que fa és deixar que s'ocupi perquè no se'ls emporta a donar-li els recursos que es necessiten. I això també va per l'altra banda, és a dir, aquells que actuen fora de la llei per impedir les ocupacions també els han de combatre, i per tant aquí desocupa, i empreses d'aquestes que fan aquesta feina. La força de la llei...
Senyor Cortés, de veritat...
Mira que l'havia cedit un minut meu i tot, però no hi ha manera.
Va, que té l'última ronda.
Estic molt dispers.
Tancarà la tertúlia. Prepari-s'ho amb el minut que tindrem. Per el minut de glòria que els agrada tant... que és primer per vostè, senyor Matas.
De glòria, diu.
Home, de glòria o de final, com li vulguin dir, no sé. Això es diu als debats electorals,
sí,
no? Endavant.
No. Escolti'm, doncs, bueno, podem fer una mica de resum de tot com va anar ahir el ple, però és evident que hi ha diferents models de ciutat i models de governança i ja està. I no hi ha cap problema en que tinguem discrepàncies i per això la gent doncs, pot votar el color de polític que li sembli millor, que defensa els millors interessos, que protegeix millor les necessitats dels veïns i veïnes de Sabadell en tots aquests sentits, amb el tema de seguretat, de convivència, de model de ciutat més verd o de model de ciutat de més capitalitat i més activitat econòmica, generació de riquesa i generació d'ocupació. Per tant, a partir d'aquí tenim evidentment uns mesos per endavant molt intensos en poder recordar a la ciutadania doncs quin és el model de cadascú i ho farem. I està bé que hi hagi discrepàncies amb això i quan sortim d'aquí, escolti, anem a fer un cafè i no hi ha cap problema. El que sí que hem de tenir clar és que nosaltres actuarem quan hi hagi conflictes per millorar la qualitat de vida de la gent.
Senyor Hernández.
Doncs miri, no li diré res del ple. Aprofito perquè és la meva última tertúlia com a portaveu, perquè ja al febrer doncs, vindrà qui hagi de venir.
Qui haurà de venir?
No tinc ni idea. No. A veure, en principi ha de ser el meu últim ple, el de febrer, si no
que
passa...
No. Surten les preguntes però, amb plueixes.
Bueno, que segur que ja no vindré jo al febrer. Sí, mira, jo m'ho passava bé, la veritat, fer aquestes coses. Així que res, o sigui, ha estat un ple, al final, quasi 7 anys,
Ja el buscarem perquè vingui a fer tertúlia.
Home, segur, jo espero que... Jo vull un espai amb tu per criticar a tots.
Ja buscarem algun dia a la setmana, no pateixi, això ja ho arreglarem. I a més, si ha de venir amb aquesta filosofia, ja buscarem un dia per poder-ho fer. Ja està? Alguna cosa més?
Ja està, per dir alguna cosa.
Molt bé. Senyora Lara, el seu torn.
Bé, no hi ha recursos suficients per dir-li a la gent que no ocupi ni el 2012, ni el 2015, ni el 2023. I bé, parlant una mica per ficar sobre la taula la moció que nosaltres vam presentar, presentàvem una moció en un context electoral, precisament perquè moltes veïnes, pel seu origen, estan excloses del dret a vot, del dret a sufragi actiu i passiu, és a dir, a presentar-se, i volíem doncs, plantejar altres opcions sobre la taula. Vam rebre una esmena a la totalitat, diguéssim, a la proposta, però no teníem esmenes als tempos que proposàvem. Vull dir, creiem realment que va faltar, en tot cas, que cali aquest debat, que l'afrontem, perquè ara per ara el que estem fent és deixar de banda a moltes veïnes que estan perfectament arrelades i que el que necessiten és ampliar els seus drets.
Senyora Soriano Costa.
Doncs jo avui sí que faré campanya, li donaré la raó al senyor Matas, però no faré campanya pel maig, o sí faré campanya pel maig. Estem en un període molt important per a moltes persones d'aquesta ciutat, disposen només ja de 4 dies per fer un tràmit administratiu per poder participar a les eleccions locals. I per nosaltres això és molt important. I aquesta és la campanya que s'ha de fer. Ara mateix hi ha un volum important de ciutadans de Sabadell que han de fer un tràmit administratiu per poder participar en la vida política de la seva ciutat. I per tant, aquesta és la campanya que hem de fer, això ho hem de dir a tot arreu, hem d'arribar a aquestes persones, els hem de facilitar el tràmit el més possible perquè puguin exercir el dret que tenen com a ciutadans, com a persones que viuen en aquesta ciutat, que treballen i que exerceixen els seus drets i les seves responsabilitats. I ara em poso la samarreta activista, perquè nosaltres defensem els drets de tothom a participar en la vida política i ara em poso la samarreta de responsable o de govern com vulgui i en totes les institucions on estem presents intentem que això passi i es faci el més aviat possible perquè per nosaltres, com a Esquerra Republicana el millor tràmit, la millor administració que tenim és aquella que no ens fa fer tràmits extraordinaris i que ens iguala a tots com a ciutadans.
Senyor Cortés.
Em portaré molt, molt bé.
No, fàcil, que té un minut.
Ja, però avui no
tira.
Em passa. No, propòsit d'any nou, portar-me millor les tertúlies i fer cas dels tempos que ens marca la Mireia Sanz. I en tot cas, en el senyor Hernández, que potser no coincidirem amb les tertúlies de Ràdio Sabadell, però ens seguirem trobant i esperar aquestes crítiques. A veure l'espai que li dona a la ràdio.
No, jo el trobaré faltant no només a la ràdio, sinó als plens, perquè jo crec que és un gran orador.
Bueno, encara en queda algun ple, vull dir...
Jo crec que el de febrer que
no s'ha acomiadat encara.
Encara té temps de fer canya, el ple de febrer.
Encarem de sorpresa en sorpresa, mai se sap a l'últim dia. Llavors, doncs, en tot cas, jo el trobaré a faltar quan no hi sigui, perquè és un gran orador i una persona respectuosa amb les discrepàncies i jo crec que necessitem talent polític i aquí, doncs, si ell marxa, perdem talent polític i malgrat les discrepàncies allunyats a les antípodes amb temes, evidentment, nacionals i de model de país, jo crec que perdem talent i no anem sobrats a la política.
Que no era un tema de debat. No. Visca la Gran Via.
Jo també li vull dir al senyor Hernández que gràcies per tot aquest temps de portaveus en què hem compartit moltes hores de feina. Gràcies per tot.
Gràcies.
Però abans d'això li queda segur asseure's d'aquest estudi, que tinc algunes preguntes per fer-li.
Segur.
Ja ho sap, que tinc algunes per fer-li i amb moltes ganes de fer-li. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Ens retrobem en breu, el Lluís Matas, l'Adrián Hernández, l'Eloi Cortés, Anna Lara i Elia Soriano Costa. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i haver debatut sobre el ple municipal d'ahir. Nosaltres
bé.
Ho recollim tot i tornem demà a partir de les 8.